Doncs apa, que comencem el programa d'avui, i avui tenim dies internacionals uns quants, eh? La veritat, n'hi ha algun que és més explicable que d'altres. Avui és el Dia Mundial Sense Ascensor, per exemple. Eh? També és el Dia Internacional del Gos Guia, d'aquests que ajuden a les persones amb falta de visió i que fan una tasca impressionant. També és el Dia Internacional del Record de la Catàstrofe de Txernòbil, que, poca broma, que ja fa 30 anys i déu-n'hi-do, eh? Va ser l'any 1986, no 30 anys, va ser l'any 1986, per tant, ja comença a fer molts anys. Doncs, però va ser tal dia com avui, 26 d'abril. I avui també, i te n'estem parlant a COPE, és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll i de que ens hem de cuidar les nostres oïdes. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, aquest dimecres, meitat de la setmana, 26 d'abril. Vols que comencem parlant de temperatures? Doncs mira, si vols comencem parlant de temperatures, per sobre dels 23 graus, hores d'ara, les mínimes d'avui han estat de 3 graus positius a Baqueira, la cota 2.400, de 4 positius a Portainé, la cota 2.400, 8 a Arties, 9 a la Seu d'Urgell, 10 a Esterri d'Àneu, 12 a Artesa de Segre, 13 a Mollerussa o 15 a la Pobla de Cérvoles i al Soleràs. Aquestes són les mínimes. A Lleida ens hem quedat pràcticament a 14 graus de temperatura mínima. Ja saps que s'esperen temperatures en ascens. Ahir ens vam quedar a 28 graus de màxima a Lleida. Avui se suposa que com a mínim s'igualarà, per no dir que tirarem més amunt. I demà una miqueteta més, i així fins a divendres, que ja llavors parlarem amb l'Armando Álvarez i veurem a quines temperatures estem i què és el que ens espera per la setmana següent. Però anem a curt termini, avui i demà. Said Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida esperem intervals de núvols mitjans i alts amb nuvolositat més abundant al Pirineu, on no es descarten precipitacions febles. Temperatures significativament altes per a l'època de l'any. En lleuger ascens o sense canvis en general, arribant als 30 graus, per exemple, a Balaguer i Lleida, 28 a Tàrrega, 23 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. A més, vent variable fluix tendint a component sud. Per demà dijous esperem principalment cel poc ennuvolat amb nuvolositat alta i durant les hores centrals també intervals de núvols mitjans. Temperatures de nou significativament altes per a l'època de l'any. Amb poques variacions, això sí, amb ascens de les màximes al Pirineu, arribant als 31 graus, per exemple, a Balaguer, 30 a Lleida, 29 a Tàrrega, 28 graus a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. A més, de nou, vent variable fluix en predomini de la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ja heu sentit, eh? 30 de màxima, 30 de màxima. Gràcies, Aït. 12:23 i mig.
COPE Lleida. Estàs informat.
Sento que t'ho vam explicar ahir tot el dia i ja fa dies, però és que és la realitat i són notícies que van passant. Per exemple, la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, el que coneixem com la CHE, que s'ha celebrat avui dimecres a Saragossa, ha declarat la situació d'excepcionalitat per sequera extraordinària a la conca del Segre, segons ha anunciat la seva presidenta.
Se comunica a la Junta de Gobierno la intención del organismo de cuenca de hacer una declaración en situación excepcional por sequía extraordinaria por el momento para la cuenca del Segre, que lleva 10 meses en emergencia y que tiene una situación mucho peor que el resto de la cuenca. Se pretende además que ese sistema quede abierto para ir incorporando otras unidades territoriales previstas en el plan especial a medida que vaya empeorando la situación y pasen también a una situación de emergencia.
Sí, ara ja ens hem, ja, afortunadament, eh? Ja ens hem oblidat del discurs de, bueno, i si llueve en mayo, pues a ver, no, o sigui, ja deixen la situació oberta, perquè aquesta és la primera conca que entre, però ja saben, no és que preveguin, no, ja saben que no serà la darrera, perquè ja no entra la previsió de que plourà la setmana vinent, ni l'altra, i que fins i tot si plou no s'arreglarà res. Per tant, hem començat amb aquesta conca, però ull, el sistema Rialpoliana està en estat d'emergència des de fa 10 mesos. I aquesta situació és molt pitjor que la resta de conques, però és que la resta, que no estan tan pitjor, no és que estiguin molt bé. No, és que estan malament, però no estan molt malament. Estan malament, malament a seques. Fixa't tu que ja ens conformem. No, és que estan malament. Val, doncs perfecte, perquè no estan molt malament. De moment, la CHE ha rebutjat fixar restriccions als municipis que abasteix el canal d'Urgell i diu que és competència de la comunitat de regants. Més reaccions al que està passant. Unió de Pagesos reclama ajuts directes per l'oví i cabrum i alerta que la sequera pot ser l'estocada final a un sector que arrossega dificultats des de fa molt temps.
Bueno, ja, la situació és gravíssima. El sector agrari en general, agrari ramader de Catalunya. La sequera és brutal, sense precedents, i el que està per venir. Veiem com acabem. Ho hem explicat. El sector que avui toquem concretament, que és l'oví cabrum, ja estava en perill, és a dir, ja anem amb reteniment d'aquests anys, és un sector que ja és difícil dins el territori, però la sequera pot ser l'estacada final perquè plegui moltes explotacions.
I és que Unió de Pagesos diu que la situació s'està tornant insostenible i, de fet, ho ha exemplificat dient que Catalunya ha perdut un 5% de les explotacions d'oví i cabrum en els darrers 5 anys i que la cabana d'ovelles s'ha reduït fins a un 15%. Diu que si no s'ajuda, molts ramaders acabaran cedint el que han aguantat aquests darrers anys. I el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat a la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, que no condicioni la modernització del canal d'Urgell a una aportació de l'Estat. Illa ha contestat així a la proposta que Jordà va plantejar la setmana passada d'assumir el 60% dels 138 milions d'euros de l'obra si el Ministeri d'Agricultura es fa càrrec del 40% restant. Just el que necessitem. Picabaralla entre polítics.
Hi ha una primera aportació del govern d'Espanya. M'hauria agradat que la consellera Jordà hagués fet aquesta aportació incondicionada, no? I, de fet, jo ja havia anticipo que el meu grup està en disposició de donar suport a qualsevol modificació pressupostària que sigui necessària per aportar aquest ajut incondicionat. I, a més, també que treballarem perquè pugui ser complementat per altres administracions.
El primer secretari ha recordat que el govern espanyol destinarà més de 28 milions d'euros al projecte de modernització de la infraestructura i ha instat a Jordà a liderar el camí. No fa falta que mirem sempre què fa l'altre. Vostè té recursos, no? Doncs comenci. Això ho ha explicat des de Mollerussa en declaracions en el dia en el que es va haver de tancar el canal d'Urgell i que t'ho vam explicar ahir en directe. Recorda que el canal d'Urgell, per cert, no s'ha tancat absolutament del tot, sinó que queda amb un cabal mínim per poder abastir poblacions, indústria i poder regar de tant en quant els arbres perquè l'arbre no mori, no perquè faci fruit. Els cereals ja no en parlem. Aquesta és la situació i ja està, no hi ha més història aquí. Mira, marxem cap al territori amb una història que ens porta cap a Casa Mateu, a Surp, al Pallars Sobirà, i parlem d'una formatgeria que va néixer amb l'objectiu de la qualitat dels seus productes i cuidar el medi ambient. Per què dic això? Doncs perquè justament Clara Ferrando, que pertany a la formatgeria Casa Mateu, diu que s'ha de consumir menys embalatges i que ells ho faran com ho feien abans. Es retorna bueno, es retorna els envasos de vidre.
Quan jo era petita anàvem amb l'ampolla i la retornàvem i ens tornaven, no sé si 10 pessetes o 5 o no sé quantes, no me'n recordo. I llavors ens tornaven, o sigui, en compraves una de nova, plena. Tornem allò perquè jo crec que hem d'anar cap aquí, eh? Sí, sí, per al tema d'això, de consumir menys embalatges i menys recipients.
El client podrà fer el retorn al seu establiment habitual o directament a la formatgeria i rebrà un import simbòlic d'entre 10 i 40 cèntims d'euro per cada pot de vidre. El preu varia en funció de la mida de l'envàs. Clara Ferrando, la responsable de la formatgeria, ha explicat que amb aquesta iniciativa el que vol és minimitzar els residus i reduir el volum d'embalatges i de recipients. A veure si és una cosa que ja es feia, que es va deixar de fer, perquè tots, al final tots som molt moderns i, escolta, el d'abans sempre és pitjor, perquè ara som molt moderns i abans no en sabíeu, però fixa't que hi haurà coses que haurem de tirar enrere perquè potser abans en sabien més cara. Potser abans en sabien més cara. I si vols, encara vaig una volta més enllà. Fer coses que feien abans amb tecnologia o adaptades a la societat d'avui en dia. I això ja és la bomba. Això ho haurem de fer liderar des del sector privat, perquè si hem d'esperar que els polítics acabin pensant en aquestes històries, doncs ja saps que acabaran ofensa. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Aquesta és dolenta. El salari real dels espanyols va baixar, encara que t'hagin pujat a tu el sou, però com que la resta de coses que has d'anar a comprar han pujat molt més del que a tu t'han pujat el sou, en realitat el teu poder adquisitiu ha baixat. Doncs s'ha calculat que el salari real dels espanyols ha baixat un 5,3% l'any 2022. Ni més ni menys. Després ho disfressem de que sí, sí, tranquils, que us hem pujat el sou un 3%, deixem de fer soroll. Clar, la cistella de la compra igual ha pujat un 15, un 18 o un 20%, els vehicles un altre, les energies, etc, etc. Per tant, el que tu et pugin el sou un 3% és aquest caramelet enverinat que fa que deixis de prestar atenció a que realment estàs perdent el poder adquisitiu. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I després del Caragol Tour va tornar ràpidament cap a Lleida per arribar doncs, a l'entrevista cosmopolita dels dimecres. Ja marge, i més avui en dia amb les comunicacions que tenim. Cosme, què tal? Bon dia.
M'ha fet molta gràcia el de les comunicacions.
Home, sí. Escolta, a Madrid són dues hores.
Sí, sobretot si vas amb AVE, però si tornes amb autocar com nosaltres, que vam fer sis hores i mitja amb els xavals de l'escola d'hostaleria.
Escolta, i ben acompanyats.
És una mica pal, eh? És una mica pal. Pues fíjate cuando vayamos a León.
Escolta, que el tren no fa massa anys costava 8 hores arribar a Madrid.
Díselo a mi padre cuando iba con Garrafeta, pues que no hagués arribat mai a la vida, no?
Però, escolta, el dilluns vam estar connectant al Caragol Rock i...
El Caragol Tour. Se va fer.
El vam organitzar des d'aquí. I vam parlar d'un cap de setmana històric per l'esport lleidatà amb una victòria molt important al camp d'esports. Per tant, avui em sembla que va per aquí la cosa.
Bueno, pues jo he pensat en portar amb un senyor que és el director general del Lleida Esportiu, és professor precisament d'INEF, director també del màster del dret esportiu d'Espanya, va ser també el director general dels Jocs Olímpics del Mediterrani que es van fer a Tarragona. I parlem de Vicente Javaloyes. Bienvenido y buena tarde ya.
Buena tarde, ¿qué tal?
Todo y que no hemos comido, ¿no? O sea, porque hasta ahora las 12:30, pues bueno, no, no.
Ya toca.
Bueno, es un hombre con... no tiene un pelo de tonto.
No.
Nunca mejor dicho.
Me lo he desatado en el camino, sí, sí.
Bueno, ¿dónde naces?
Pues yo soy de un pueblo de Alacant, Benejúzar.
Hombre, lo conozco, lo conozco. ¿Sí? Sí, y tan. Cuando vaina pueblo... a los cristianos, vais a pasar por allá.
Sí, petitó y, bueno, de mucha taranja. de la Horta al costat del Segura.
Ay, que me das una pista. Te voy a decir si eres naranja o limón, pero bueno, aquí en Lleida, pero bueno.
Yo me estaranja, sí.
Bueno, ¿y cuándo vienes por aquí, por Lleida? ¿Qué te hace venir a Lleida?
Pues vinc en el 2004,
sí.
Precisament per donar classes a l'INEF, a la universitat. Una oportunitat molt, molt gran per a mi, per seguir creixent. I ja porto uns anys aquí a la terra ferma, a Lleida.
I la teua dona, on la coneixes?
Pues la meua dona la coneix a Corunya.
Oh, caram.
Vaig a un congrés, això és una història que podíem estar dues hores parlant, perquè vaig a un congrés, salim després del congrés per reconèixer una miqueta la zona, no?, de la nit, i ella treballava en un pub. I me la presenten, mos anem, seguim la ruta, i al dia següent torno per una casualitat, i això era dissabte, i el dilluns, dijous, estava una altra vegada a Corunya, i des d'aquell dia estem junts.
Caram, això...
Resumit, perquè té molt más que...
Té molta amiga, esto tiene mucha amiga, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, parlem una mica també de tu, ¿no? I quin esport t'agradava a tu en aquell moment?
Pues jo vaig jugar al handball.
Ah, vas jugar a handball.
Soc o va ser porter de handball, per això estic una miqueta boix, de tanto balonazo a la cabeza. I vaig jugar en...
No et va caure el cabell per això, no?
Jo crec que una miqueta d'això, una miqueta tanta dutxa, tanto luego pensar, estudiar, moltes coses, jo crec que... I vaig començar en Alacant a jugar, en el Tecnisant. Un dia me truquen de l'Atlético Madrid i tinc la possibilitat de saltar a Madrid. I, bueno, estic jugant també a l'Atleti, luego torno a Alacant, vaig a Valladolid, Almeria, una miqueta de tot.
Sí, que tu eres cosmopolita.
Sí. No me costa molt fer un trasllat de casa.
O sigui que, si te digués,
molts.
Si te diguessin quants gits has tocat, déu-n'hi-do.
Molts. Molts. Autobusos, gits, hotels, cases... Sí, sí, sí.
I cansa això, no?
No, jo crec que la vida és un camí. Estem paso a paso fent cosetes i jo crec que donar estos passos, además, en el món de l'esport és molt gratificant.
Pas a pas es fa el camí.
Exactament.
Però anem a parlar de tu una mica. Te dediques, bueno, ets esportista, et dediques a fer gerències, et dediques a portar algo important, no? Arribes aquí i, bueno, i el Lleida pues, està en el moment que està. I a tu jo et conec amb el presi pues, a la plet del Caragol. I va ser quan van fer el sopar, que us van donar el cargol d'imac, que vau vindre a recollir-ho. Però, bueno, si jo et dic, per exemple, no sé, ara deixem fer de maldito també alguna vegada, no? Si et dic, hermanos Esteve, què et sona?
Mals gestors, han fet molt mal al Lleida i també a la ciutat de Lleida i al nom de Lleida, i jo crec que és un passat molt negre que hay que oblidar.
T'has trobat també això alguna vegada?
Sí, un home va agredir i tot.
Te van agredir?
Després no.
No, després d'aquella agressió?
No.
No t'has tornat a trobar?
No.
Si t'hi metessin a sopar, hi aniries?
No.
Per parlar, per dir, bueno...
No, no tinc res que parlar, no.
Hi ha gent que amb tu està enfadada més o amb ells? Parlem del món de l'esport i, per supost, del Lleida.
Jo crec que no he fet mal a ningú. Lo que passa és que quan prens decisions, pues, per a gustos colores, no? I no podem contentar a tot el món.
Manes tu més o el presi?
El presi.
Has dit ràpid, això, eh?
Home.
Claro, los gallegos mandan mucho, no?
Los gallegos són molt bona gent. I té molt clares les coses, són molt prudents. Quizá la diferència entre el presi i la meua és que jo tinc una marxeta més. Això no sé, això no vol dir que és millor o pitjor, sinó que ens complementem perquè jo soc molt més executiu, afronto les coses més ràpides.
Podríem dir que ell fica els diners i tu els gestiones?
Ell fica els diners, jo crec que els dos gestionem, però el dia a dia pues, lo porto jo més, clar.
A vegades diuen que aquests clubs esportius es monten perquè des d'aquí és una pedrera per poder projectar jugadors de primera qualitat i poder vendre fora.
Sí, és veritat. És veritat. No, l'hem dit des del principi. Això d'arribar a un club com 6 milions de deuda pues no és una ONG. No és una ONG. Volem, i ja l'hem fet, primer salvar el Lleida, està competint, esperem que aquest any pues, siga competint almenys en la segona federació i vender el màxim de jugadors, primer per pagar la deuta. El deute és molt important.
Queda mucho.
Queda molt, sí, pues, uns 5 milions.
Sí. Esto nada.
Nada, això
portem a la butxaca. Porque los fondos de Generation no afecten. ¿No?
O sea. Ojalá.
quin horari portes tu? En quina data aixeques?
Jo crec que...
No duermes.
Quan donem classes, avui tinc classes també a l'INEF, la primera cosa que les dic als alumnes és que el món de l'esport i el món de la gestió és 24-7, no són 24 hores, però 12-14 hores diàries, sí, sí, sí.
¿Y eso de la cocina te se da o no? ¿Te se da la cuina o no?
No, se me da disfrutar de la cocina, sí.
Sí, perquè a mi m'han dit que de tant en tant quan fas la trobada amb el president feu cada gape, que déu-n'hi-do.
Sí, sí, jo crec que un got de vi...
Un got de vi de qualitat, eh?
Home, i tant.
M'han dit que sou de bona taula, eh?
De la terra hi ha molts bons vins i Costes de Segre, el Raimat, molts. I unes bones viandes, sí, sí.
Ja heu passat pel Centro Galego, encara no?
No.
Jo sempre ho dic, jo no ho he entès mai. Però,
no.
Bueno, pues mira que ho estiguen de les orelles.
Increïble. Han
vingut galegos a Lleida, sí, sí, i el primer, sí, que fan és anar allà, que són els ambaixadors.
Sí, sí, l'hem dit molt vegades i no han estat, no han estat.
I a la vida normal, tu com ets? Ets dicharachero, ets seriós, tens un caràcter fort, un caràcter tranquil?
Soc Géminis i els Géminis...
Com jo, de quin dia?
Doble 8 de juny.
Ah, 8 de juny, bueno, sí. Soc del 28 de maig.
Pues dicen, ¿no?, que tenim doble personalitat.
Ah.
I jo crec que tinc la personalitat, soc molt, molt, molt obert, una persona dialogant, me gusta empatitzar molt, però també quan fa falta soc seriós i em poso...
I t'has arrepentit alguna vegada del que estàs fent o no?
Sí, sí, sí. Jo crec que para crecer en esta vida tens que fer una miqueta d'anàlisi i reflexió de lo que fem i jo crec que tots mentiríem si no nos arrepentíssim de algo que hem fet en la vida, no?
Si tinguessis la bola del futur, cap on va el nostre Lleida?
El Lleida estarà a primera divisió algun dia, el seu lloc és la segona divisió. Me gustaría ver el camp d'esports ple de gent altra vegada i ara con la fundació també pues portar valor a l'esport general a Lleida. Sí.
La gent se les creu, les fundacions, perquè alguns creuen que és un desviament de diners, uns altres creuen que veritablement aquestes ONGs han d'existir, les benèfiques, que dedicada al Down, dedicada a Mans Unides, dedicada a la Càritas...
Jo crec que la resposta la diu el dia a dia. Amb els fets predicarem, no? Jo sí que crec molt en les entitats orientades a fer bé, a aportar valor a la formació, a la investigació. Jo crec que el defecte que tinc de ser professor és això. Jo crec que la Fundació té un joc molt important en l'esport de Lleida i estic segur que ho farem molt bé.
T'has trobat algun espai, algun buit dins de la societat? T'han fet un buit? Institucions, per exemple.
Jo crec que sí, perquè els interessos són diferents en la vida i aunque el camí té moltes encrucijades i ens trobem en un lloc, en un altre lloc, no podem exigir que tot el món vagi per la mateixa senda.
Per el mateix camí, no?
Sí.
Sí, perquè a vegades la gent diu que l'esport no deixa de ser un negoci i també és una política.
Bueno, és que l'esport és un terme molt ample. Jo crec que l'esport professional o semiprofessional és una indústria. Uh-huh. I per això de no tenim que assustar-nos de
no s'han d'escandalitzar, no?
De la venda de jugadors, de la dimensió econòmica que té, però l'esport és molt més. És salut, és el futbol formatiu.
Aquesta seria la part més tècnica, no?
Clar, jo crec que que els dos mons
se complementen, no?
Sí, i se necessiten molt. Sí.
Bueno, jo ja per acabar, dues cosetes més. Participes de les festes de Lleida? Vas a la Pleta del Cargol i tot això?
I
no,
tant,
perquè
i tant.
Us van fer l'homenatge, però veniu a la Pleta del Cargol,
sí,
o no?
Sí, mira, fa uns dies com la Gina, que està...
Bueno, aquesta és la millor embajadora que tenim.
Sí, vam estar desayunant ahir a la FECOL, respirant l'ambient del Caragol amb el Jesús... El Ferran és un bon amic i jo crec que Lleida té espais i moments internacionalitzats, precisament el Aplec del Caracol, que fan grande la ciutat.
Ara diré una cosa que el Ricard tampoc ho sap, i això que és de la Junta dels Amics de la Seu Vella. Saps quin regal donem quan anem a presentar l'Aplec del Caracol?
No.
La torre de la Seu Vella amb els cargols que volen arribar fins al cim.
Jo algun dia vol un regal d'això. Sí, sí,
ves al Jesús, ves al Jesús.
Ah, se lo diré.
T'ho cobraran, però bueno.
Bueno, no passa.
El Jesús t'ho cobre, no? Això ja està. Acabem. Em coneixes poc. Em coneixes poc, però em coneixes. T'he dit que em facis una pregunta a mi compromesa.
No, molt clara. Me l'has preguntat tu a mi. On ves el Lleida Esportiu 3, 4, 5 anys?
Jo he vist el Lleida, la Unió Deportiva Lleida, l'he vist a primera divisió. I he participat, i he gaudit, i he disfrutat amb el senyor Vialtella, amb molta gent. Ja vinc dels tiempos del Pacheco, quan era massagista del Lleida. Us he viscut de tots els colors. Però jo crec que si les coses es fessin serioses i les institucions s'ho creguessin, que això és un altre, han de saber què volem per Lleida i a on volem ser-hi i quin potencial tenim institucional i empresarial. Si ens ho creiem, jo penso que podem arribar. La primera, cal saber quina és la implicació que ha d'haver, si no, en segunda ja està molt suficientment.
Molt bé.
És la meva opinió, és la meva opinió.
Te lo compro.
Bueno, no sé, suposo que és de la tertúlia, aquí el Xavi Pérez i companyia i el Ricard, no sé què em diran, però bueno. En fi,
avui... Una primera divisió sempre fa molta il·lusió, però s'ha de ser realista...
Tal com ho subes baixes,
dia... no sé. No, però avui en dia una primera divisió requereix un moviment i una... I un...
Totalment d'acord.
Clar, llavors, la segona és molt maca,
Sent
sí, I extremadament complicada,
Sí, bueno, és que a més, clar...
Cosme, ja, saps...
És tu, més cara a vegades estar segona que a primera, no et creguis,
Vas veure l'ascens a primera al camp o no?
Sí, sí.
Jo estaves al camp.
Jo estava al camp.
Jo també estava al camp.
I vaig anar amb els autobusos, i vaig anar tot arreu, i bueno, ho vam passar molt bé, jo ho vaig passar molt bé. I abans estava més implicat jo amb el Lleida, que ara, el que passa és que ara, clar, estàs al Lleida, te diu, també has d'estar al bàsquet femení, i has d'estar no sé què, perquè a vegades hi ha coses... I mira que hi ha opinió. L'altre dia a l'autocar, que havia xavals de les costes a dia, havia pluralitat, parlàvem si ha sigut lògic el que han fet en l'AM, no? Amb l'AM femení, no? Hi ha opinions per tot, però, home, el que no pots és que et donguin, que et donguin 1.000 i que després te deixin a 10, esto no s'entiende, no? A
veure... Ja, no ho sé, l'altre dia vaig veure la lona, la pancarta, una miqueta reivindicativa, jo crec que estan fent un molt bon treball, l'esport femení requereix l'apoi de tots.
Ara més que mai, no?
O sigui... I jo crec que estan ahí, en el play-off, i el Carlos està fent un treball molt, molt important. I...
Bé que te vincules a tots els esports, això és bo. Per cert, que, Ricard, a l'autocar que portàvem de Gamón, saps que, quin autocar era? El de l'AM.
El de l'AM.
Tot i que ficàvem FECOI.
Per això es va anar bé.
Bueno, vale, pues ja està bé. Bueno, pues ala, ja has tingut aquí... Alguns deien, escolta, és que aquesta entrevista i tal... Pues bueno, jo penso que té entrevista, ja l'he dit, l'entrevista, i que sé que és una persona que uns ho critiquen molt, molt, i altres diuen, pues bueno, escolta, pues que es fiqui un altre, no? O sigui, ha d'haver de tot. Per tant, avui volia que la gent sapigui el que deia el Vicente, i per això ho han portat.
Molt bé, gràcies, Vicente, gràcies, Cosme.
Vinga, que vagi bé.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Directes ja cap a la una de la tarda, post Sant Jordi, hem de seguir recomanant lectures, hem de seguir recomanant llibres. I ho fem a la llibrera, amb l'Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Ara es posarà a prova allò que diem sempre de comprar llibres, buscar llibres, anar a la biblioteca, seguir llegint, s'ha de fer durant tot l'any.
Sí.
Està molt bé això de la festa del llibre i la rosa.
Clar.
Escolta, que està molt bé, les coses com siguin. Tot i que a mi quan les... També et diré que quan les tradicions es comercialitzen tant... Vull dir, ja m'enteneu, és com... ja em comencen a fer una mica de cosa.
Però és la festa del llibre i s'ha de comprar, vull dir...
Que sí, que sí, però...
Bueno, i que sigui un.
Ja m'enteneu, ja m'enteneu. En fi, dit això, l'Anabel ha vingut aquesta setmana i porta tres propostes. Què us pensàveu? Que no
com
venien?
Cada any, com cada setmana.
No, com cada any després de Sant Jordi. L'Anabel Ramos és bibliotecària, està a la Biblioteca Pública de Lleida i amb l'espai de la llibrera ens dona aquestes tres propostes. Englobades normalment amb un tema comú, amb un fil conductor, perquè també és estiradora de fils i recomanadora de lectures. A veure, senyora estiradora de fils, quin fil conductor té avui, això?
Doncs avui no té cap fil conductor.
Però inventa't-el, no em facis quedar malament.
No, tot i que podríem dir que són porto tres propostes que han sigut unes de les més venudes, diguéssim, per Sant Jordi, però que, a més, que són molt bones propostes literàries. Vull dir que no només són llibres comercials o de youtubers o de...
No, ja està, ja li hem trobat la història. Vale? Ja li hem trobat.
Molt bé.
A veure... Venga,
la primera proposta que et porto és de la Maggie O'Farrell, que ja vaig recomanar aquí una novel·la que es diu Hamnet, que parlava de la suposada història ficcionada de la dona de Shakespeare.
Ah, sí, 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 és veritat.
Doncs què va fer amb aquella novel·la la Maggie O'Farrell? Va agafar un personatge real i va inventar una història. Doncs aquí, amb aquesta altra novel·la que ha tret ara fa molt poquet, o sigui que està d'aquests mesos, ha fet el mateix. La novel·la se titula... Ai, espera't.
A veure, com es titula? L'estàs traduint de l'anglès?
L'estic traduint de l'anglès, totalment. De la Maggie O'Farrell, Història d'un matrimoni.
Vale.
Vale? Història d'un matrimoni. I aquesta, amb aquesta novel·la fa Retrat del matrimoni, perdó.
Ah, Retrat,
retrat de matrimoni. Bueno, sí. A Retrat de matrimoni coneixem la història de la Lucrecia de Medici, que era filla del Cosme I, duc de Florència, i de Leonor de Toledo. I el llibre arranca amb la Lucrecia, que ja estava casada amb l'Alfons, el duc de Ferrara, i que la parella es troba aïllada en una fortalesa. La protagonista mor als 15 anys. Això no és un spoiler, perquè això és real, és un fet històric, quan feia només un any que estaven casats. Sí. Llavors, la Maggie O'Farrell parteix d'aquesta història, d'aquest moment, i tota la seva narració va fent salts enrere per anar coneixent millor la vida d'aquesta duquessa. D'aquesta duquesa consort. És una vida que ella s'imagina com podria ser. O sigui, és a dir, ella ficciona la vida d'aquesta Lucrezia.
O sigui, que i repeteix la fórmula igual que l'altre
sí,
que ens has dit.
Exactament.
És basat
en un fet real,
en fet real
sí.
A partir d'allí i posa els seus ingredients.
Sí, s'imagina o inventa una història.
Que bé.
Sí, que està molt ben escrit, està també editat per Altra Editorial. És un llibre meravellós. També, que a més aconsegueix això, aconsegueix ficar-te dins del palau, imaginar-te tota la història, els sons, les olors, la llum, i perquè la Maggie fa una descripció molt minuciosa, no?, de tot el que va passant i el que ens anem trobant. Això, Retrat de matrimoni, editat per l'altra editorial, de la Maggie O'Farrell. En castellà està també publicat l'editorial Impedimenta.
Molt
d'acord?
Bé.
Que també, bueno, que fa tradueix les seves obres de la Maggie O'Farrell.
Uh-huh.
Meravellós. Vull dir, recomanat 100%. Si no he pogut l'altre.
Clar.
El de Hamlet.
Sí, sí.
Hamlet.
Ah, bueno, no. I a més, pensa que si no la coneixíeu, si comences amb un, acabaràs llegint l'altre.
Exactament, exactament.
Ja, o si has llegit l'altre, acabaràs llegint aquest.
Exactament, perquè t'agafaran ganes de més. Està tan brillantment escrit que t'agafaran ganes de més.
Si és que a l'Anabel li ha passat així.
Tal qual.
Clar, veus?
Tal qual. Per això t'ho explico.
Molt bé. Maggie O'Farrell, el retrat de matrimoni.
Retrat de matrimoni.
Molt bé.
La següent proposta és d'una escriptora que es diu Regina Rodríguez Sirvent, que va néixer a Puigcerdà l'any 83, és una escriptora molt jove, i és guionista, periodista, i durant 2 anys va treballar en un programa d'humor presentat per Antoni Bassas. Antoni Bassas. Llavors, què ha passat amb ella? Doncs que ha escrit una novel·la d'humor realment tronxant, o sigui, molt, molt divertida, que se titula Les calces al sol. O sigui, el títol ja et dona una mica de pistes de com anirà...
Però
on aniran les coses.
O sigui, és una novel·la o també està basada...
No, és una novel·la.
Val.
És una novel·la. El que passa que el seu punt, el punt de la Regina Rodríguez, sobre, no, que té l'experiència que té ella sobre l'humor, doncs ha fet que converteixi aquesta novel·la, que hagi escrit aquesta novel·la molt humorística o molt divertida. De què va aquesta novel·la, Les calces al sol? Doncs imagina't que ets una noia de 20 i poc anys, de la Cerdanya, que busca la seva vocació i té ganes de descobrir coses. No acaba de fer, o sigui, no acaba de trobar el seu sentit a la vida i se'n va a Atlanta durant un any per fer d'au pair. I, bueno, li van passant moltes coses. És una senyora, bueno, una noia molt despistada, molt impulsiva, que té moltíssima curiositat per moltes coses. L'anglès seu no és, diguéssim, que sigui gaire ortodox.
No, i a més anar als Estats Units, que encara que haguis après anglès a l'europea, allí se't nota d'una hora lluny.
Sí, sí. Ella, bueno, acaba formant part de la família a la que va parar, però que aporta, doncs, això, una mica de caos, trenca molts esquemes i bé, i és un llibre molt divertit. Doncs és editat per La Campana. És un dels llibres que també s'ha venut moltíssim i us el recomano moltíssim. També.
És un d'aquells llibres, suposo, que quan l'acabes, acabes amb un somriure.
Clar, perquè vas rient tota l'estona. És un llibre que vas rient tota l'estona. És un llibre molt divertit.
No tenen preu, aquests llibres, de veritat.
Sí, molt divertit, és molt alegre, és de bon rotllo. Uh-huh. Sí, sí, és una novel·la de molt bon rotllo. Les calces al sol.
Molt bé. Sí, no, el títol, la veritat és que és d'aquells títols que t'acabes en recordant.
Sí, totalment.
O això, i que quan el llegeixes el títol ja te'n rius i dius, a veure, això de què va?
Això, sí, això té pinta de ser molt divertit. Té pinta de ser un llibre molt divertit. Doncs, i ara te porto l'última proposta, que és una proposta de casa, de Lleida. Val? És una escriptora que es diu Montse Vendrell, que és d'Alguaire, que ha estat mestra de primària i de diferents escoles de Catalunya i també de professora de francès a diferents instituts i a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida. I ha escrit una novel·la que se titula Sabó de casa, que està editada per Pagès. És la seva primera novel·la i li ha dedicat 10 anys de la seva vida.
Caram.
Sí. Li ha dedicat 10 anys a escriure aquesta novel·la, doncs perquè, clar, ha compaginat l'escriptura amb la seva vida professional, clar, i personal. I, clar, si no te pots dedicar només a escriure, doncs aquestes són les coses que passen. Però, a més, clar, ens trobem una novel·la doncs, que està molt ben feta, amb molta documentació, molt ben documentada, i, a més, parlant de coses molt d'aquí, de Lleida, molt d'Alguaire, molt d'Almenar. Vull dir, ens trobem tot de situacions i de que hi haurà molta gent que se podrà sentir identificada. La història és d'una parella que, bueno, del Joan de Marongo, que fuig d'Almenar per evitar que l'enviïn a la guerra del Marroc. D'acord? Ell se'n va a França i continua pensant continua pensant en la seva Marieta, que és el gran seu amor. Aquesta història sí que està basada en fets reals, però clar, també hi ha moltíssima ficció, o sigui, barrejada amb moltíssima ficció.
Uh-huh. Estava dient, pensant que ens fa gràcia de que el personatge surti d'Alfarràs,
sí,
de que passi coses, sí, d'Almenar, perdó, que passi coses al Guaire,
sí,
però escolta, clar, ens fa gràcia perquè no és comú,
sí,
tot i que ho hauríem de trobar natural.
Sí.
Escolta, una altra escritora, jo què sé, del nord d'Anglaterra, segurament, si s'ha de basar en alguna cosa i ha de posar algun lloc verídic, posarà on va néixer o algun, sí, poblet d'allí. Però ens sembla més sofisticat, no? Quan diuen Kensington, no sé què, tal.
Sí.
Val, pues, escolta, pues, Almenar i el Guaire, et diu,
sí,
no?
Sí,
però vull dir que és una cosa que hem de rebre amb naturalitat i estar orgullosos d'això.
Sí, sí, sí. Ha sigut un èxit de vendes aquest llibre, vull dir, i a més està molt, t'he dit, que està molt ben escrit. Sí, són les tres propostes que et porto, són novel·les que s'han, que han tingut molt èxit, però que a més aquest èxit està refutat amb una bona qualitat literària, mm-hmm, i amb unes històries molt, molt, molt interessants.
Sí, perquè de vegades allò de, bueno, és que s'ha venut molt per Sant Jordi, bueno, ja, però és bueno, bo,
clar,
o no és bo?
Clar, exactament.
A mi, si la novel·la em diu, ja, no, són bons llibres...
Clar, ja no només és que sigui bo, no, sinó que és una persona mediàtica que ha escrit un llibre per...
Sí,
o
sí,
realment és una persona que s'ha dedicat a la,
correcte,
literatura i que...
Doncs aquí ho teniu, les tres propostes post-Sant Jordi d'aquest 2023, l'Anabel Ramos, que a més ja saps que aquestes tres propostes les pots trobar a la Biblioteca Pública de Lleida, el retrat de matrimoni de la Maggie O'Farrell, les calces al sol de la Regina Rodríguez o el sabó de casa de la Montse Vendrell. Aquest és... anava a dir producte quilòmetre zero, tampoc m'agrada dir-ho així, eh? és una escriptora,
bueno, de casa, sí,
de Lleida, i ja està,
sí,
d'Alguaire concretament. Per tant, Ni millor ni pitjor, però de vegades, escolta, si els de a prop no els hi donem una oportunitat,
sí.
Doncs, és a dir, que comenci per aquí
el, sí, sí.
La cosa bona. No? Almenys a Lleida tots ho hem llegit, això,
sí,
com
sí.
Qui tingui ganes. Eh? Ho teniu a la biblioteca i, si no, doncs a comprar-los.
Sí, sí, sembla. Tant.
Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Acomiadem el mes d'abril.
Ja.
Això és la cançó aquella del Joaquín Sabina. ¿Quién sí, me ha robado el mes d'abril?
Bueno, el de marzo y el de febrero.
Pues ya está, ¿eh? O sigui, estem al mes de maig, sí. La setmana vinent.
Bueno, i la calor que fa sembla sí, juliol, sí, però sí, bé. Sí.
Anabel, cuida't.
Gràcies, igualment.
I nosaltres ja que ens posem rumb cap a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Dimecres 26 d'abril, després tornem al migdia de Cope Lleida amb les noves tecnologies, amb l'Info Cope Lleida, amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero aquí a Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Era algo previsible lo que hoy han confirmado los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. La firma de hipotecas ha caído un 2% en un año y más de un 4% de un mes para otro, entre enero y febrero, el periodo que mide estos datos del INE. Bueno, no hace falta ser un experto en economía para saber que detrás del frenazo en la compraventa de casas está el incremento de los tipos de interés, la subida del Euribor. Ha cogido fuerza la idea de que no es el mejor momento para meterse a comprar una vivienda. El interés medio al que se han concedido las hipotecas en febrero fue del 2,9%, un interés que no veíamos tan alto desde hace 6 años, desde mayo de 2017. Esto quiere decir que la letra de la hipoteca se ha encarecido unos 300 euros al mes. Los españoles que se han lanzado a comprar una casa, de media, piden 143.000 euros que pretenden pagar en un plazo de 23 años. Esto, como decimos, es solamente una media, porque dependiendo de cada municipio, pues ya sabemos que las cifras y los años pueden variar bastante. Aún así, estos datos nos dejan algunas claves para ver claramente cómo el mercado inmobiliario se mueve al son del Euribor. En febrero, el 65% fueron a tipo fijo porque la gente sigue buscando esa seguridad de una letra que no le varíe. No queremos sorpresas. Es una mayoría, pero es bastante menos que el pico máximo que se alcanzó el pasado mes de julio. Entonces, las hipotecas a tipo fijo superaban el 75% y ahora son 10 puntos menos. Esto puede indicar varias cosas. Por un lado, que ya no hay tanto miedo a los vaivenes con los tipos de interés como había hace un año. Y por otro, que hay gente que confía en que la situación mejore pronto, que el Euribor vuelva a bajar y la letra que hemos firmado sea bastante más llevadera. Aquí juega un papel fundamental el hecho de que las entidades financieras, a la hora de conceder estos préstamos, han comenzado a encarecer las hipotecas fijas y hacer más atractivas las variables. Bueno, todas estas cifras no hacen más que reflejar un aspecto que es vital para cualquiera de nosotros, la vivienda, porque por muy alejados que nos parezcan los porcentajes y los cálculos, esta es de las cosas que más nos afecta en la economía diaria. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
No sé si te gusta o no, Pilar, o es una de tus actrices preferidas, pero Meryl Streep, la actriz norteamericana, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, un galardón que Leonor de Borbón le entregará en otoño en el Teatro Campo Amor de Oviedo. El jurado ha destacado la larga trayectoria en cine, teatro y televisión de esta actriz estadounidense ganadora, nada menos que de 3 premios Oscar. Inolvidable, por ejemplo, su actuación en Memorias de África.
Es una pedazo de actriz, la verdad.
El Pleno del Senado aprueba este mediodía la reforma del PSOE a la ley del solo sí es sí. Lo hace gracias al apoyo del Partido Popular y con la sonada ausencia en la sesión de Pedro Sánchez. Una reforma a la norma que en su más de medio año desde que entró en vigor ha permitido que más de 1,000 agresores sexuales condenados se hayan beneficiado de ella, la mayoría en forma de rebajas de penas, pero también con un centenar de excarcelaciones. Y a primera hora de la mañana, una chica de 19 años ha fallecido en Alfarfar, en Valencia, al ser arrollada por un tren en un paso a nivel cuyas barreras se habían estropeado solamente unas horas antes. Algunos testigos apuntan a que la víctima llevaba auriculares en el momento de esa tragedia y, por lo tanto, pudo no escuchar el sonido del tren que se acercaba. Y la necesidad de un esfuerzo conjunto de toda la Iglesia en favor de la paz es uno de los retos planteados en la reunión del C9, el Consejo de Cardenales, que ha tenido lugar en el Vaticano. En ese encuentro se han abordado las situaciones de guerra y conflicto que se encuentran en muchas partes del mundo, se han revisado los preparativos del Sínodo de Octubre y también la aplicación de la nueva Constitución Apostólica en los distintos niveles. Y en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que tiene lugar este próximo domingo, el Papa recuerda que el cristiano se deja interpelar por las periferias existenciales y es sensible a los dramas humanos. Francisco afirma que la vocación de cada uno en el mundo de hoy es un compromiso para ponerse en camino y llevar el Evangelio.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona en Vallecas para aumentar su ventaja con el Real Madrid.
La derrota del Real Madrid en Girona por 4-2 puede acercar el campeonato al Barcelona. La distancia ahora es de 11 puntos y los de Xavi ganan en Vallecas. Empezarán a hacer cuentas para cantar el alirón. Camino de Madrid, Elena Condis.
Si hoy el Barça gana, se pone a más 14 puntos del Madrid a falta de 7 jornadas para el final. Ya empiezan a hacer cuentas de cuándo pueden ser campeones. Una nueva derrota al Madrid en Almería les permitiría cantar el alirón el martes que viene frente a Osasuna en el Camp Nou, siempre y cuando ganen antes a Rayo y Betis. Si el Madrid no vuelve a pinchar, el Barça podría celebrar el título de Liga en el campo del Español el fin de semana del 14 de mayo. Ese derbi o el siguiente partido contra la Real en el Camp Nou son las fechas más probables, salvo que el Madrid vuelva a pinchar.
Este partido, el Rayo Barcelona, es a las 10 de la noche. Además, el Atlético recibe al Mallorca a las 7 y media. Si gana, se sitúa a 2 puntos del Real Madrid. Hoy se juegan también el Getafe-Almería a las 7 y media y a las 10 de la noche el Celta-Elche. Es noticia en el Girona que Toni Villa ha sido operado de la rodilla y va a estar de baja entre 10 y 12 meses. Contamos la jornada en el tiempo de juego desde las 7 de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida, 6 minuts per sobre de la una, dimecres 26 d'abril del 2023. Tingut unes temperatures mínimes altíssimes. A Lleida ens hem quedat pràcticament als 14 graus aquesta nit, però vaja, que les de la resta de la província, doncs 13 a Mollerussa, 15 a la Pobla de Cérvoles i el Soleràs, 12 a Artesa de Segre, 10 a Esterri d'Aneu, 9 a la Seu d'Urgell, 8 a Arties, 4 a Portainé, a la cota 2.400, o 3 positius, sempre, a Baqueira, a 2.400 metres. La temperatura que segueix pujant, per sobre dels 25 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida, i que seguirà pujant avui, demà i presumiblement fins divendres o dissabte. Divendres amb l'Armando Álvarez en parlarem i ens dirà quan ha de parar aquesta pujada de temperatures. Avui es preveu que puguem arribar o prop o als 30 graus a la ciutat de Lleida. Per tant, anava a dir abriga't, protegeix-te del sol, que ve forta la història. Anem a fer una pausa ràpida i de seguida parlem de noves tecnologies amb l'Info Cope Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 10 de mayo tenemos 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el Nescafé de 300 gramos. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs Doncs apa, que comencem a parlar de les noves tecnologies els dimecres a l'Infocope Lleida, que ja saps que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots seguir a través de les xarxes socials i que, a més, ens pots escoltar a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume Sitjà, de què parlem avui?
Home, avui és comentari obligat, no? Perquè la setmana passada vam estar a l'Advanced.
Vale? Advanced Factory.
Doncs sí, i la veritat és que és una fira pel sector industrial molt interessant, vale? On es poden veure totes mena de totes les novetats de la indústria 4.0.
També hi han posat número aquí. Ara és la indústria 4.0.
Bueno, és que estem a la quarta revolució industrial.
Vale.
4.0 és perquè estem a la quarta revolució industrial.
L'altre dia vaig llegir un article de la web 5.0 i vaig pensar, a veure, jo me n'he perdut alguna per aquí al mig.
No, però en el cas de la indústria, doncs, si vols, si vols fem un altre dia, un altre programa, ho expliquem.
Indústria 4.0.
Sí. Mira, la fira va tenir 34.827 professionals, vale, que van assistir allí. O sigui que és un terç del mobile, o una miqueta més d'un terç del mobile. Vale? O sigui que l'èxit és rotund. Durant tres dies van convertir el Barcelona com a l'epicentre de l'automatització, la robòtica industrial i la màquina eina. Vale, perquè és important, i sobretot veure tot el que hi ha allà dintre, com se belluguen aquelles màquines i com aquests processos industrials estan tots automatitzats. La veritat és que els que no estem, com si diguéssim, habitualment a veure aquestes cadenes industrials, doncs allí pots veure tots aquests braços robots, totes aquestes joguines que van d'un cantó cap a l'altre agafant eines, agafant peces d'un cantó cap a l'altre, fabricant peces. Vull dir, és tot un món. Però, bueno, a part de tot això d'aquí, també parlarem avui d'altres temes, no? Perquè els temes que toquem cada dia, no, David?
És que me encanta perquè hoy viene súper feliz, ¿eh? No sé si lo estáis notando, però
bueno,
es que viene súper feliz.
Vaig a l'excursió l'altre dia.
Les fotos i els vídeos que nos envió...
Que no està feliç.
Eren macos, ¿no? Em va fer enveja.
Robotitos y cositas que hacen por ahí.
Em va fer enveja.
Guerra de las galaxias.
Quasi. Vinga, va, què també tocarem avui i parlarem a la tertúlia? Doncs, Bizum és un èxit. I també tenim, ara sortiran noves funcionalitats, i com no, també pot ser un ganxo per les estafes, o sigui que ull, ho comentarem tot plegat. Showtime sembla que ha entrat amb molt bon peu al mercat, i el qui no se n'ha donat dia d'alta aquests dies amb la promoció, em sembla que avui ja hi ha acabat el tema. I YouPop, la nova iniciativa de Wallapop, què és això de YouPop? En parlarem també. Microsoft deixarà d'incloure el Teams al paquet Office. Per què?
Perquè el paguis a part.
Per què? I Spotify bat rècords i supera els 500 milions d'usuaris. Com tiren aquestes plataformes. Ja veieu, aquesta setmana en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, si estem a l'Advanced Factory, tenim d'explicar el que és aquest concepte cobot. Vale? Ho explicarem també. I com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia, però per començar, sempre tenim aquest moment pel record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens transportes?
Vinga, jovencitos todos.
Vinga, va, som-hi.
Perquè avui de totes les efemèrides, de tot el que ocurrió tal dia com avui, perquè hi ha un montón. Avui, hace 20 anys i cumple 20 añitos el lanzamiento de la primera versió de Mozilla Firefox.
Vaya.
Por ejemplo, en 2005, tal día como hoy, se anunció el lanzamiento de la videoconsola Xbox 360 de Microsoft. ¿No hablabas de Microsoft? Pues mira, el lanzamiento de su consola 360 en 2005, hace muy poquito. Pero es que fijaros, una revolución y evolución ha sido el smartwatch. Bueno, pues tal día como hoy, del año 2015, que no coincidía en miércoles, se presentaba el primer Apple Watch, que hablamos de él, ¿vale?, en ese momento. Fijaros que el Apple Watch, desde su aparición, y ya existían otros relojes inalámbricos, se ha convertido en el smartwatch más vendido del mundo. De 2015 hasta 2023, durante 8 años, se estima que una media de un 35% de las ventas de smartwatch es del Apple Watch. En cualquiera de sus tres versiones, como lanzaron en su primera vez, o cualquiera de las cuatro versiones que podemos comprar a día de hoy. Un smartwatch que nos daba la hora, notificaciones y poco más, y que hoy día, David, es hasta un propio teléfono inteligente, David, solo en 8 años.
Busca efemèrides que vagin més enrere.
Sí.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Busca efemèrides que vagin més enrere, perquè és que si no les hem viscut i llavors...
Però és que fijaros, ja, es que escucha, me puedo ir a 1986, que ya nos vamos un poquito más allá, ¿vale? Donde la nave espacial soviética Mir recibió su primer residente permanente. Era Yuri Romanenko, ¿no? Es un nombre que a todo el mundo le puede sonar, ¿no? La estación espacial estuvo en órbita hasta 2001 y, bueno, pues fue un hito importante de que una persona viviera también en un...
Volia dir una mica més enrere.
Més encara.
Més encara.
Saps per què?
Perquè tot 800 i al 1700, la rueda.
No tant. Però són efemèrides que les hem viscut i llavors...
Bueno, però
els 80
donen...
les hem viscut, els 90 les hem viscut, els 2000 les hem viscut.
És que ahí està el tema. Ahí està el tema. Parece que hemos nacido...
M'estic donant compte que tinc una edat.
Claro, parece que hemos nacido con un smartwatch en la mano. Parece que hemos nacido todos con... Navega a través del Firefox. Y parece que todos tienen una consola... ¿Alguien sabía? Es decir, oye, ¿Microsoft? ¿Cuándo se lió a esto de las videoconsolas?
Por ejemplo.
Por 2005, si es que hace 2 dies.
Aquesta és la crua realitat. És que pensem que tot això tota la vida hi ha sigut. Doncs ja ho veieu, ens hem traslladat, doncs...
A un montón de años.
Una dècada enrere, 2 dècades enrere, amb aquests referents històrics que sempre ens porta amb l'efemèride del David. I ara toca...
Conceptes bàsics.
Doncs vinga, anem a fer culturilla amb aquest concepte bàsic. Avui volia explicar, o volia que ens expliqués el David, perquè aquí estem debatent què és, però bueno, ho expliquem tots plegats perquè el Ricard també controla. Què és aquest concepte, el cobot?
El cobot.
A
ver, si te vas un poquito más antes también. El cobot es algo inventado en 1996, pero bueno, venga, por efemèrides que estamos.
No. A ver, avui el concepte ve arran de que tenim el que estem parlant de l'Advanced, l'altre dia vam estar a l'Advanced, i aquest concepte de cobot és un concepte nou perquè ha sortit en tot aquest tema de la revolució d'aquesta indústria 4.0.
Exacto, al final és un robot col·laboratiu, és a dir, és un robot creado para interactuar físicamente con humanos y en un entorno de colaboración de trabajo, donde, bueno, pues con una ayuda limitada o autónomos, con programación y totalmente autónomos, son capaces de ejecutar tareas con humanos. Este tipo de cobots, ahora, por ejemplo, ya se ve la parte industrial. La parte de consumo la estamos viendo aplicada en estos pequeños robots que vemos en los restaurantes.
Correcte,
que llevan y traen bandejas y demás.
Sí. Això fa un cobot.
Eso es un cobot. Eso es un, digo, para que todo el mundo lo tengamos en la cabeza, ¿no? Eso es un cobot. Claro, por supuesto que los cobots que están dentro de un almacén de Amazon, que podéis buscar en los vídeos, en cualquier vídeo, o...
Los cientos, o miles que hay moviéndose por ahí.
O miles que hay moviéndose de forma inteligente, o incluso las máquinas que fabrican los automóviles.
Ajá.
¿No? Es decir, estos son cobots. Ves que hay personas detrás, que hay personas que les están ayudando... camareros, gente de almacén, ingenieros, es decir, a todo el mundo, y están trabajando e interactuando en un modo colaborativo, además, porque uno hace una cosa y otro hace otra. Uh-huh. Es decir, ese carrito que lleva un paquete hasta aquí, que es mi límite, y el otro sabe que está llegando, tiene que recogerlo y llevarlo hasta su punto final, ¿no?
Ok, aquesta interacció que tenim l'humà amb la màquina...
És el co que le quita el ro al bot i le da el co col·laborativament entre tots.
Doncs perfecte, ja ho veieu, que si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara aquí hi ha uns frequis en antena, friquis. Ara comença...
La tertúlia fric.
Doncs vinga, que si el dimecres passat vàrem veure doncs, com va el món de la indústria, i la veritat és que va ser emocionant al veure totes aquelles maquinetes que ara estàvem també explicant, vale? I coses increïbles, com aquests braços mecànics, no? Que serien cobots, però en aquest cas serien fixes, els AGV, aquest concepte també el vam explicar, eh? Fa uns programes enrere, que són aquestes màquines que transporten d'un lloc a l'altre, que també podrien ser els cobots, aquests que es belluguen, vale? Que ens van molt bé dintre la fàbrica. Doncs vinga, i també el que vam comentar, o vam veure, és el que és aquest apartat d'impressió additiva. Vale? Moltes vegades havíem comentat aquí el que és la impressió 3D. Doncs...
La setmana passada, además, estábamos viendo cómo precisamente los ordenadores o los escáneres eran capaces de poder escanear y partirlo por capas y de esta manera que una impresora o que cualquier equipo pueda hacerlo de una forma autónoma. Me da igual que hablemos de la impresión 3D o, como veías la semana pasada, por ejemplo, en la fabricación de un montón de piezas a medida o en serie. Uh-huh. Es decir, son capaces a una máquina ahora, hoy día, ¿no? Y esto es algo que industrialmente ha habido una revolución muy, muy grande, ¿no? Y que se veía es que ahora ya las máquinas no sirven para hacer solo una cosa. Oye, esta máquina está fabricando estas piezas y va a fabricar 1 millón de estas piezas. Y cuando acabe, prepararemos la máquina para fabricar 1 millón de otro tipo de piezas. Ahora mismo, con la tecnología, y uno de los avances que tú veías y nosotros leíamos que era primordial, es la fabricación a medida sin límite de unidades. Y sin límite de unidades hacia abajo. Es decir, oye, tengo que reproducir 800 piezas diferentes para montar algo. Uh-huh. No tengo que parar la máquina 800 uh-huh. veces, uh-huh. sino que a la máquina, ya por la capacidad que tiene, le puedo dar las 800 instrucciones y la misma máquina lo fabrica. Uh-huh. Es decir, ahora no es voy a fabricar, vamos a otra vez a lo sencillo para que lo tengamos a mente, 300 piezas, 300 laterales o alerones de este coche. No. Oye, es que no necesitamos eso. Según el pedido de recambios que tenemos, lo que tenemos que fabricar son 3 puertas, 5 tal, 2 de estos, 4 de estos, 8 de estos, con los pedidos mundiales que hemos recibido. En la misma máquina meto toda la información y si todas las piezas son del mismo material, imprimo todo de corrido. Con lo cual, claro, el tiempo, la productividad, los costes de todo eso, bueno, pues todo esto baja y eso es lo que en la robótica... Como concepto sencillo, allí viste uh-huh. cosas muy chulas que seguro que nos puedes explicar, ¿no?
Lo que va a haver va ser una impressió d'una columna de construcció de formigó, uh-huh. però estava impresa.
Sí, sí.
I clar, tu dic, ostres, és que me va xocar perquè, clar, fins ara veus coses d'impressió en plastiquet, així petites, una miqueta més gran, però clar, una columna en formigó. I estava imprimida, perquè, clar, la capa additiva era formigó que en menys de 15 segons se solidificava. I, clar, era, justament era molt... No és el que veiem a la tele, aquells que són gruixuts d'un pam, no, són gruixuts d'un centímetre. I allò estava dur, eh? Vull dir, picaves i estava dur.
Jo suposo que està comprovat, això, evidentment.
Dic que és algo impressionant, perquè al final...
Impressió de cases en 3D, que tenim ja, sí, que tenim els mòduls...
Bueno, les impressions d'edificacions en 3D, que ja s'ha provat, ja es va dir que no s'inventava per construir cases a les ciutats, sinó per construir edificacions d'urgència on hi hagi alguna història. I realment avança una barbaritat en el temps, eh? Vull dir, que et fan una casa en una setmana.
I el que me va comentar el noi que m'ho ensenyava, diu, és que moltes vegades hi ha peces de construcció que la fàbrica no les pot produir perquè no les està en cadena, perquè les necessitat de fer, i tu necessites aquella peça. Llavors, pues, bueno, la imprimixo i ja la tinc. ¿Vale? Lo mateix amb de la construcció o lo mateix pel cotxe. Necessito una peça pel cotxe. També imprimien amb una espècie de metall. Amb una aleació que sembla el metall, dius, ostres, és que el taller necessita aquesta peça que ja no la fan, la imprimeixen.
Correcte.
Impressionant. A més, era metall allò, dius, ostres, com poden imprimir metall? Perquè estem acostumats a les impressions de plàstic. I després la definició d'aquelles impressores respecte a les que nosaltres veiem el dia a dia, és brutal la definició que tenen amb les peces.
Sí. És bestial i fijaros que...
Perdó, però vull dir que això, la gràcia que té és que permet reduir el tema d'estocatges i transport de peces des de Japó, des de no sé on, cap a la resta del món, sinó que pots ficar maquinetes d'aquestes estratègicament distribuïdes perquè abasteixin a uns mils de quilòmetres a la rodona.
No, i és que fijaros,
además, a demanda.
Fíjate, cualquier casa de repuestos, hoy estoy con los coches, no sé por qué, mira que no me gusta, me va a pasar las motos. Pero, por ejemplo, todos los recambios, si se imprimieran, ¿no es más fácil que cada uno de los fabricantes tuvieran en cada país una impresora y donde envíen allí sus mapas e impriman sus piezas cada uno? Fijaros, una cosa tonta, ¿eh? Tonta, ¿no? Ni robótica ni nada. Por ejemplo, en motos, que sí que estaba en MotoGP, en los paddock y tal, una vez pregunté, digo, ¿y esa carpa tan grande que hay ahí? Miro y me dicen, es la imprenta. ¿Cómo que es la imprenta? No sé si en Fórmula 1 lo hacen, imagino que también, pero en el Mundial de Motos ellos llevan la imprenta y todo lo que vemos impreso en todos los circuitos y tal, lo hacen allí, es que claro, in situ. Ojo, ¿eh? Y la imprenta, luego todas las máquinas las meten en un cajón igual que van las motos y va todo, se van de circuito en circuito para imprimirse todo in situ, ¿no? Pues fijaros esto de la impresión, lo que puede dar, como bien dices, de estocaje, es que claro, de tal, ojo, y costes.
Y transporte. Es que al final...
Costes, es que sí, al final sí, sí. Es costes. Bueno, correcto. Y no queremos ser más verdes, no. Menos gasoil, menos aviones, menos barcos...
Es que
avui
en dia ho hem de mirar des de la vessant sostenible.
I ara parlem de costos.
No verem.
I això, mira, me ve a... Com l'Anella ha dit, no?, per enllaçar. Com ho paguem tot això? Amb visum.
Creiem que ho ha de dir ara en bitcoins.
No, és que m'ha anat molt bé per enllaçar la propera notícia. Una mica que volíem comentar. Ara sí, ja, perquè anem ja de temps justets i una mica les comentarem en plan telegràfic per a veure si les podem comentar totes, si no les deixem aquí. Vinga, va, perquè el tema, el visum és un... ha estat un èxit. El Bizum, que no fan el Bizum, ha estat un mitjà de pagament que té tant nus com les targetes de crèdit. Vull dir, és brutal. Però ara evoluciona, donarà un pas més. ¿Quién es aquel paso?
Bueno, este paso es simplemente el acceso a toda la parte profesional y a las tiendas web, donde hasta ahora en muchas tiendas web podemos pagar por Bizum, pero bueno, es un método un poco complicado que a veces funciona, ¿no?, o con más o menos seguridad. De esta manera, bueno, pues con BBVA ya el próximo 5 de mayo lo empiezan a integrar ya, y es un sistema donde tienes una identificación como precisamente como con tu banco. Aquí, a través de correo electrónico o una llamada telefónica, ¿de acuerdo?, tú puedes dar autorización a esa compra sin poner ningún dato en las webs, que es lo suyo.
Correcto.
Es decir, no tengo que meter ningún dato de ninguna tarjeta de crédito, claro, absolutamente nada, y además con la comprobación y verificación o doble verificación que nos han acostumbrado a los bancos,
¿sí?,
¿no? Que en Bizum en un momento pagabas, ya he pagado y a ver si te has confundido de número, a ver qué ha pasado.
Y això ens va molt bé per a aquests dolents que ens volen tiren la canya a veure que pesquen, i com qualsevol eina o que quan se fa o utilitat que es fa massiva, pues bueno, allí els hackers que sempre tenen la canya a punt, ¿no?
Con lo cual, el servicio de identificación y registro electrónico para poder hacer compras sin poner ningún dato en muchas webs que lo integren.
Al final, fixa't que acaba triomfant. El que fa fàcil, el que ens fa fàcil la vida. És així, fàcil i pràctic. Si ho pots fer amb un clic, millor que amb dos.
Mirad, hasta que no ha existido el Bizum, no hemos visto los carteles en muchos sitios de no se separen escontes.
Sí, señor.
Porque, oye, que pague uno y os hacéis un Bizum.
Claro.
Venga, va, passem d'una aplicació massiva a una plataforma que també esperem que sigui massiva, perquè sembla que ha estat un èxit el que és la implantació de Showtime, no? Què us sembla l'entrada al mercat? Al mercat espanyol?
Bueno, el tema es que cada vez los lanzamientos de novedades son muchos más sectorizados, no van con todo el mundo, y en las plataformas ya las tenemos un poquito trilladas. Vemos que hay, por así decir, mucha cosa antigua. Entonces, Showtime, que al principio lo encendías y parecía pues lo mismo, es decir, oye, aquí hay cosas incluso más antiguas, parece el cajón desastre, porque es así, cada vez gana más adeptos, uno, por el precio, y dos, bueno, pues porque van sacando el títulos y producciones, bueno, pues con actores de renombre, ¿vale? Al rollo Apple, pero en otro estilo, ¿no? Y bueno, y está tirando y está ganando, la verdad.
Y el gancho de llançamento de la promoción també ha sent molt bo, ¿no?
No, el gancho del 50% de per vida, que no a 2,99 de per vida, no. El 50% de la quota que hi ha en el moment de per vida és el gancho que fa que te vingui molta gent, per tant, factura segurament més del que creies, i per tant pots invertir més a comprar drets o a produir, amb la qual és la roda. De totes maneres, el tema de les plataformes de streaming, igual m'equivoco, però em dona la sensació que està arribant a un punt en el que anirà per modes i per volum de gent movent-se d'un lloc cap a l'altre.
Mirar, el tema és que ara ja hi ha mucha prisa i tot se desarrolla muy tal. Si nos fijamos en el mundo tecnológico, cuando sale cualquier tipo de modelo así, ¿vale? De cualquier tipo de aplicación de tecnológica de mucho consumo, siempre tenemos un montón de actores, 17, 18, 7, 8, y al final acabamos con que se compran entre ellos y acabamos con 3 o 4. Uh-huh. El otro día, vale, por eso viene lo de los coches, porque el otro día miraba precisamente, ¿vale?, que realmente hay 7 fabricantes. Hay 23 marcas,
sí, correcto,
de coches,
correcto,
pero hay 7 fabricantes. Sí, sí, sí. El fabricante, yo no, cosas que no sabía, el fabricante de Kia y Hyundai es el mismo. Kia y Hyundai, el fabricante es el mismo.
Más més les aliances que fan puntuals per models concrets,
correcto,
entre
sí,
marques.
Sí, 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 és
hi ha marques que fan aliances per un model concret. I escolta, el fabrica una sola.
Con lo cual, con las plataformas acabaremos igual. Veremos cómo Showtime con Apple, con Pepito, con el que se quiera producir, cómo Netflix compra A o Netflix acaba comprado por...
Sí,
y
ja veieu que el menú no ens l'hem pogut acabar.
No, ens hem quedat sense temps.
Aquests plats que queden els deixem pel programa que ve?
Sí, clar.
És el problema de comer tanto, nos quedamos al final sin postre.
David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, La noche de los muertos vivientes de George Romero.
¿Qué está pasando?
El viernes a las 10 de la noche en 13.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos la poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que en tenim dos per sobre de dos quarts de dues. Seguim amb bona temperatura a la ciutat de Lleida. La veritat és que superior a la d'ahir i inferior a la de demà. Això ens diuen, que la màxima l'assolirem o divendres o dissabte. Aquest aire calent que ens està arribant des del nord de l'Àfrica i que faran que avui arribem, les previsions diuen, als 30 graus, però que les màximes a les que podem arribar divendres o dissabte poden ser de fins a 33 graus. Temperatures totes rècord en un mes d'abril, almenys des de que tenim dades dels darrers 84 anys, que no és poc. L'altre dia l'Armando Álvarez em deia, diu, escolta, fins i tot no fa massa, vull dir, dels últims anys, un mes d'abril va nevar i tot. Imagina't tu la diferència. I està clar que no podem mirar d'un any a l'altre, que les coses canvien molt. Per sobre dels 25 graus, hores d'ara, comencem la nostra tertúlia amb veu de dona, ben acompanyats, com sempre, des de l'associació Up Lleida. Avui està amb nosaltres la Laura Rabés. Laura, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I també està amb nosaltres la Cristina Cervera. Cristina, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Perfecte.
Perfecte.
Sí, sí.
No us... Bé que no heu deixat cap mena de jaqueta al penjador.
No.
No portava... Bueno, ni la porteu posada tampoc, vull dir.
Que va.
Déu-n'hi-do, eh? Ahir vam estar parlant i molt, i en seguirem parlant, per desgràcia, d'aquesta falta de precipitacions, no de les darreres setmanes, dels darrers mesos, que ens han portat a una situació límit. És que estem parlant ara de situacions límit, com per exemple la d'ahir de tancar el canal d'Urgell, el principal, i deixar un cabal mínim per abastiment de poblacions, d'indústria, i per poder regar de tant en quant els arbres, per no perdre els arbres, no pas el seu fruit. Això és una situació límit, vull dir, és que no té més explicació.
Total, tot el que és extensiu sense aigua i tot el que és arbre, no? Doncs fent caure les flors, com tu dius, per protegir l'arbre, i estàs decidint, bueno, no menjo aquest any per poder menjar l'any que ve, però ja veurem què passa.
Sí, clar, és que...
Ja veurem què passa, és tremendo, això.
És que saps què passa? Que el mes de febrer, que vam començar a parlar, dèiem, bueno, tranquils, que a l'abril aguas mil, a l'abril plourà, i al maig cada dia un raig, i escolta, podem buscar tants com vulgueu de tradicions o de frases populars, però ni a l'abril aguas mil, i sembla que al maig tampoc serà cada dia un raig. I clar, m'ha arribat amb aquesta situació i dius, escolta, queda el que quede a l'embassament, i per tant, abans de començar a fer restriccions ja a les ciutats, doncs hem de començar a tallar. I avui des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ja han dit que almenys han abandonat el discurs de, bueno, tranquils, a veure si plou al maig, per dir, vale, aquesta és la primera de les properes restriccions que arribaran. Perquè ara és el canal d'Urgell, però veurem quin serà el següent, eh? O sigui, ja que s'hi veu, donem per fet, això.
Aquest matí he estat en reunions amb gent d'Itàlia i gent austriaca. Àustria és normal que faci fred, vaja. Mm. Però és que la gent que estava a Milà i a Firenze estaven tapats.
Imagina't.
I dic, però què us passa? I diu, no, és que està plovent i està fent fred. No? A Milà feia fred, a Florència feia fred, no? I jo anava amb tires i elles anaven en collal, no? I vull dir, perquè veure la diferència, vull dir que és un fenomen que ens està passant molt aquí, no?
Està passant molt aquí a nivell de fruita, poca broma, perquè clar, el mercat és global, uh-huh. Més del que ens agradaria o del que voldríem, i clar, que aquí no es faci fruita no vol dir que no n'hi haurà, el que passa és que vindrà de fora.
Uh-huh. Sí, sí, es perden canals comercials que han costat molt d'obrir, etc. Està clar, és un problema molt, molt greu.
Uh-huh. Cristina Cervera.
Digue'm.
Com era el Sant Jordi?
Bueno, a mi molt bé, molt bé. Bueno, molt bé. Jo vaig gaudir com a espectadora. Bueno. L'any passat ja va gaudir la situació, però aquest any ha anat com a veure paradetes i llibres i a veure si remenava algun.
I què tal? Una altra vegada des de l'altre costat de la barrera.
Bueno, la veritat és que vaig sentir una mica de nostàlgia.
Vas comprar llibres?
Sí. Ah. Sí, i ja et dic que la situació va ser una mica estranya perquè l'any passat estava posada allí, saps, signant, va ser una cosa molt maca i la veritat que amb la meva companya, aquí també la Laura, totes dues vam poder gaudir de l'experiència i ja li deia ara fora de micro, no? És, aquest any pues, bueno, no hem fet el Sant Jordi signant, però bueno, ho hem gaudit com a persones de carrer, que també és molt maco, i em sento molt afortunada d'haver gaudit aquella experiència, no? Fa un any.
Clar, he de dir que em cuiden molt a mi. Eh? Avui la Laura m'ha portat el seu llibre, que ha escrit conjuntament amb la Sandra Olea i la Laura Rabés, que porta per títol Com vivir tu propósito sin amargarte la vida. Que important és això, eh?
Total, total.
O sigui, això és bàsic, eh?
Totalment.
O sigui, aquest ja me'l deixo a la tauleta de nit, Laura?
Mira, amargar-te la vida per una banda, però per l'altra, amb aquest futur professional que tenim incert, això que acabes de comentar del canal Segarra-Garrigues, no? Mm. Si al final no tenim molt clar amb què gaudim, quins són els nostres talents i tal, amb un entorn tan canviant, a què ens aferrem, no? A què ens aferrem? I al final nosaltres hem de continuar aportant valor a la societat i, per tant, importantíssim que sapiguem el què, amb què gaudim i amb què tal. Nosaltres sí que vam fer moviment per Sant Jordi, teníem presentacions divendres I dissabte, doncs, com la Cristina, ho vam gaudir. Jo sóc lectora empedernida, vaig comprar molts llibres, com 8 o 10.
I... Anava a dir, ja en tens per tot l'any, però si te'ls devores tan ràpid, no.
Sí, sí, sí. I a part, sóc la tieta més dolenta, perquè sóc la que regalo llibres a tots els nebots, a tots els fillols.
Escolta, no, que hi ha llibres molt macos.
No, sí, però...
Hi ha llibres que estan molt ben fets, eh?
No, per tu i per mi, sí.
No, i per edats petites, eh?
Sí, però no els agrada tant llegir.
Vols dir?
Els agrada més YouTube, eh? I TikTok, clar.
No,
i tot llavors quan els regala la tieta el llibre o la padrineta el llibre és com, ostres, ja està.
Però tu em parles d'edats a partir de 7-8 anys cap amunt.
Sí, 5-6 parlo...
anys cap amunt.
Et parlo d'edats...
D'allí cap avall encara...
Sí, els contes encara,
no,
encara. Sí, sí.
Hi ha contes molt macos, estan molt ben fets. Sí, sí, sí. Hi ha gent que us ho treballa molt, eh?
Sí, sí, sí.
En fi, doncs escolteu, que no només per Sant Jordi viu el llibre, el de la Laura i el de la Cristina, doncs els podeu localitzar als canals habituals, eh? Jo i la Xua, el de la Cristina Cervera, i el Com vivir tu propósito sin amargarte la vida, de la Laura Rabés i la Sandra Olea, doncs que també és de l'editorial Milenio i que també els podeu buscar a través d'internet o a les llibreries locals, que no cal esperar-se a l'altre Sant Jordi, que són prou importants i són de casa, i són amigues d'aquí de la casa, per tant, bueno, escolta, és un plus per entendre'ns. Vinga, que tenim avui un tema important. Ens falten 20 minuts per arribar a les 2 de la tarda, és dimecres 26 d'abril, i el proper 18 de maig, que sembla que marxem llunyíssim, però el 18 de maig és dijous següent de la Festa Major de Lleida, per entendre'ns, perquè ho dic perquè ho col·loqueu al calendari, des de App Lleida, des de l'Associació doncs, de Professionals d'Empresàries de Lleida, ja sabeu, des de dalt de tot, des del Pirineu fins a arribar a la Plana de Lleida, ens han preparat una activitat que porta per títol de singulars a imprescindibles, divergents. Tindrà lloc a la Llotja de Lleida. Et pots connectar ja a la seva web applleida.cat, applleida.cat, tot junt, i et pots inscriure. Això serà a partir de les 3 de la tarda, dijous 18 de maig. Si ets sòcia de l'associació, doncs tindrà un preu de 25 euros, si no, doncs 45 euros, però vaja, vull dir, pots qüestionar-te si fer-te sòcia de l'associació i aprofitar ja aquesta història. Si sou estudiants, doncs 5 euros. Laura Rabés, perquè clar, de singulars a imprescindibles, divergents, vale, què? Què ens voleu explicar amb això?
Doncs mira, que la diversitat a dia d'avui i amb el que ens ve és un actiu estratègic a nivell empresarial i per tant hem d'estar molt a la guaita del que està passant, hem d'estar molt a la guaita de com és el mercat. A dia d'avui el mercat és divergent i ja està ple de diversitat. Tu vas al carrer, obres les portes, no? Obres les portes de casa teva, surts al carrer i veus diversitat. Vas a les aules d'escoles dels teus fills i veus diversitat. Per tant, necessitem una mirada no lineal, necessitem una mirada molt més àmplia que sàpiga entendre el mercat, que sàpiga entendre les tendències i que pugui fer front a la realitat que ens ve. Mira, el 2022 el Banc d'Espanya deia que un 34% de les empreses tenien problemes per a trobar talent. Mm-hmm. Punto 1. Aquest és el punto 1. Punto 2.
El 2023 no haurà millorat gaire,
no,
això, eh?
No. Això són dates de tancament, no?
Sí, sí.
Punt 2. Un 22% de la població té més de 65 anys. Tenim una piràmide poblacional completament invertida a la que es jubili la generació baby boomer. Tenim un problemón amb les pensions, sí o no? O sigui, les jubilacions estan amb risc total i absolut. Més coses. El 2025 es calcula que el 75% de la població treballadora serà millennials, nascuts a partir dels 80, més o menys, no? Millennials i Zetas, quan pensen en empresa, pensen en propòsit,
Espera. Millennials. Vale.
Generacions nascudes a partir dels 80.
I el
Z a partir dels 2000.
Ah, els Z són els del segle XXI, per entendre'ns. I els millennials són els últims del segle XX.
Exacte. Llavors, si tu tens en compte que el 75% de la força laboral està compresa amb aquestes edats i que el que ells tenen al cap, les aspiracions que ells tenen al cap, no són les mateixes que les nostres, doncs hem d'incorporar punts de vista que sàpiguin gestionar aquestes generacions, no? Més coses, continuo. Intel·ligència artificial. dintre dels equips, doncs ara tindràs hi haurà el Ricard, hi haurà la Cristina, hi haurà la Laura i aquí tindràs el 3PZ.
Sí, sí.
Que serà un tio supereficient, perquè, bueno, un tio no, un robot, supereficient, que no es fica malalt, que no menja, que no dorm, no? I que a més és, vamos, que s'equivoca molt poc, no? Llavors, això també és diversitat. Per tant, tenim davant un escenari on necessitem els talents de tothom, perquè són pocs i cada vegada menys, no? I necessitem tenir una mirada més àmplia per poder entendre què està passant al mercat. I el mercat ja és divers. Saps que la societat sempre va un pes més endavant que les empreses i que la legislació, no? Llavors, crec que és superimportant que portem aquest tema, que el portem a Lleida amb el planter que el portem i que, a més, siguem les dones els que el portem. Això és un tema que no és de dones, és un tema global que ens afecta a tots, a cada un de nosaltres. Per tant, em sembla superinteressant que siguem les dones el que el proposem.
Ara parlarem de, a part de l'horari, de les activitats i de les persones que hi ha darrere, que al final és el, per mi és el gran, bueno, el gran què d'aquesta activitat. Cristina Cervera.
Em sembla superinteressant el que proposen les companyes. Penso que aquí Lleida té un ressort bastant important que crec que existia al Ponent, a Lleida, a les Terres de Lleida. Penso que és una qualitat excel·lent el que estan proposant a nivell de ciutat i penso que hauríem d'anar a escoltar perquè penso que, bueno, com a empresària dins del camp empresarial, penso que és superimportant, no? Buscar altres opinions de vista, altres maneres de pensar i perquè no cal que pensin igual que nosaltres, però de la divergència o de diferència d'altra persona tu aprens d'aquella persona, no? I fas com un croquis de diferents empreses, no? Petites empreses o autònoms, no? Que pugui haver, no? Dins la xarxa empresarial, dins l'empresa de Lleida, no? Que és a més, potser toco més, no? Que és superimportant perquè aprens punts de vista d'altres empreses o altres persones, no? I dius, pues potser per aquí podem tirar o potser per allà no ens entenem, però a veure quina solució podem trobar, no? I aquí a Lleida penso que és superimportant el que estan presentant i que a part superinteressant. I només això, que vull dir que els animo perquè penso que cal anar-hi, no? Cal anar-hi.
Clar, cal anar-hi, però cal anar-hi per què? Doncs perquè resulta que hi haurà la Eva Díaz, que hi haurà l'Alfons Cornella, que hi haurà el José María Batalla i hi haurà l'Helena Marcos. I anem a desgranar-ho una mica, Laura, perquè la Eva Díaz és la persona que inaugurarà, per entendre'ns, aquestes jornades amb la seva ponència, que porta per títol La importància de la diversitat en el món empresarial.
Uh-huh. La Eva Díaz és està a la llista Forbes de les dones més influents a Espanya com a empresària, no? De les 25 dones més influents, no sé si és la 16 o la 17, no? Per tant, és una veu molt, molt reconeguda dintre de l'àmbit tecnològic, però també dintre de l'àmbit del lideratge. Ella té un projecte per formar els nous líders, diguéssim, del futur. I la Eva té tota una història, perquè la Eva té una trajectòria impressionant, però la major part de la seva carrera professional l'ha fet com a Enrique. O sigui, ella ha sigut home i ara és dona, i és i ara, doncs, ella té un discurs molt, molt inclusiu i té molt clar que la diversitat és un actiu estratègic empresarial, ho té claríssim.
Però és que el tema de la diversitat l'ha viscut en primera persona. Mm.
Sí, però és veritat, ella ho ha viscut en primera persona, ella sap el que és entrar en una reunió com a home i el que és entrar com a dona, riem molt quan parlem d'aquests temes, no? Però a banda del sexe, no? Diversitat és molt més que sexe. Diversitat és diferents capacitats, és diferents generacions, és diferents ètnies, és molta cosa la diversitat. És intel·ligència artificial, com deia abans, i l'Eva ens parlarà des de aquest punt estratègic. La diversitat no és una moda, ni és algo que quede bé dintre la responsabilitat social corporativa, sinó que és una necessitat total i absoluta. I qui no entengui això no sabrà entendre el mercat, no sabrà ni llegir-lo. Per tant, superpotent, la Eva ve de Madrid i la Eva és conferenciant a nivell internacional i quan li vam explicar la proposta va dir, vamos, el que convingui, no? Jo m'apunto.
Això de l'Ave Madrid-Lleida dos horetes ha ajudat molt, les coses com siguin. Estic d'acord amb el que deies abans, no és un problema de sexe, ni d'homes ni de dones, tot i que és una associació de dones la que porta aquesta activitat a Lleida, però no estem parlant de diversitat, i diversitat és vaja, vull dir, podríem parlar durant tot un programa, parlem diversitat cultural, de tradicions, de país d'origen si vols, de segons la família a la que has crescut, etc, etc, etc. El món s'ha globalitzat tant, per sort o per desgràcia, però és igual, és així, és que vull dir, no cal lamentar-se ara de si ens agrada més abans o ens agrada més ara, la cosa va així i ja està, però s'ha globalitzat tant que cada vegada és més diversa la societat i, per tant, a l'hora de muntar una empresa o a l'hora de pensar en oferir aquest valor afegit o un servei nou,
necessitem
primer
t'has
de preguntar a saber què vol la societat, no?
Sí, necessitem mirades no lineals. I tu deies que ve d'una associació de dones, sí, però saps què passa? Que les dones... mirem què està passant al mercat, sí, mirem sí. Què està passant a la realitat empresarial i com a parts d'aquesta societat i d'aquest teixit doncs proposen temes que no són de dones, que són globals.
Sí, 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 sí,
i és una aposta de valor, una proposta de valor que és molt potent i encara més si ve de l'associació de dones. Mm-hmm. No?
La Eva Díaz, diguem que és fundadora de Shaping New Humans, és la CEO d'Apogeo Digital, uh-huh. i el que dèiem, és una de les dones més influents del 2022, segons la revista Forbes, que la col·loqui dins del top 25. Per tant, aviam, després, escolta, et cau millor o pitjor el que vulguis, però és una persona que té el seu bagatge, la seva experiència, i que et pot parlar doncs, de coses que segurament no has viscut i justament per això et pots enriquir de la seva experiència.
És el més important, és que jo dic el mateix, no? Que aquest testimoni és superimportant. Penso que és trencar barreres i tabús, no? De la societat, i com a empresària penso que penso que és més important valorar el talent d'una persona, no? No entrar, en aquest cas, amb el sexe, no? Si és un home o una dona, podrien ser altres aspectes, però com a empresaris, no? De la xarxa que volem presentar és obrir altres mercats, altres pensaments més oberts, més globals, no? I això és el que passa a la societat actualment, ens falta, no? El poder obrir de ment i buscar altres nous camins que potser seran difícils per nosaltres o no confiar-hi, però és obrir una mica la visió i tirar-se a la piscina, no? Amb nous projectes.
Això se li diu sortir de la zona de confort.
Com sempre, és que és això, amb el llibre de la companya penso que és que no som capaços d'adaptar-nos al canvi. Sempre pensem que ho volem controlar tot i és molt difícil, no? Hem d'estar preparats a una previsió X, però, si més no, amb una certa flexibilitat davant dels canvis. I això és el futur, no? Penso que és la globalització que existeix a nivell global, no?
Laura, també que s'està a la zona de confort. Sí, per això s'anomena zona de confort, si està còmode allí.
Bueno,
sí, s'ha de sortir d'allí.
Una estona.
Sí. Una estoneta. També va bé de tant en quant, eh?
Sí,
està
sí,
en un lloc
sí.
Que estiguis a gust.
Exacte, de tant en tant està molt bé, està a la zona de confort.
Molt bé. Això serà, recordeu, ho teniu a la web appllleida.cat. Serà el 18 de maig, és dijous, just el dijous després de la Festa Major de Lleida. Començarà a les 3 de la tarda, obertura de portes, acreditacions, a les 4 la ponència que dèiem a càrrec d'Eva Díaz, la importància de la diversitat en el món empresarial, i tots just després hi haurà un debat que porta per títol en què ens beneficia la diversitat en els entorns empresarials, que ho trobo perfecte perquè després de que ens hagin dit, escolta, que sí, que la diversitat, la importància de la diversitat en el món empresarial, li dic, bueno, però escolta, vale, perfecte. I ara explica'm per què això m'ha d'anar bé. I llavors seguirà la Eva Díaz amb tots, però s'incorporarà l'Alfons Cornella, que és fundador de Curiosity Atelier, coordinador de més de 100 projectes de creació de cultura, de la innovació i dinamitzador d'equips. També s'incorporarà el José María Batalla, que és fundador de la Casa de Carlota, companyia de comunicació seleccionada per la ONU com a un model d'innovació i transformació social en el món. I també s'incorporarà la Elena Marcos, que és la directora de comunicació i estratègia de Trentia i és experta en perfils IT. Déu-n'hi-do, pot sortir...
Què et sembla, quin planter?
Pot sortir coses molt interessants aquí, eh?
Mm-hmm. Sí, sí. L'Alfons és una persona que jo sempre dic que viu 25 anys més endavant que la resta dels humans i llavors sempre és molt reptador escoltar-lo perquè ell té una visió del món i de la societat i de la realitat amb una capacitat d'anticipació que probablement nosaltres no tenim, no? I va ser sorprenent quan vam fer la reunió de trencar el gel, de veure les temàtiques que portarien cada un d'ells, quan ell va dir, ei, no oblideu que diversitat també vol dir tenia màquines als nostres equips, no? I és veritat que vam dir, ostres, no en teníem prou, que bueno, fins i tot...
Això comencem a veure clar ara.
Sí,
ara,
sí, sí.
Ara,
sí,
perquè sí. Amb el xat GPT i les intel·ligències artificials, però això en parlem fa 2 anys i no, eh?
Sí, però encara no et fas a la idea de que al teu equip hi hagi el Pere, la Rosa i el 3PO.
Sí, sí.
No? Encara ens costa fer-nos a la idea.
I tant, totalment.
Llavors, l'Alfons és un innovador, és una persona que sempre està buscant tendències i que està treballant amb innovació com a consultor en moltíssimes empreses espanyoles i que val la pena sentir-lo. El Josep Maria Batalla és un dels fundadors de la Casa de Carlota, com tu has dit. És un estudi creatiu amb campanyes superreconegudes. Si entreu a la web coneixereu moltíssimes campanyes que fan ells. I és molt divertit com descriuen l'estudi, no? Tenim tres síndromes de Down, dos vegetarians, tres holandesos i dos autistes, no? Ells treballen doncs, amb diferents capacitats intel·lectuals i amb molt d'èxit, és a dir, és un model superreconegut i ja molt instaurat dintre del sector. Vull dir que...
Clar, és que fixa't, al final, no és que t'hagis de creure que jo et digui que funcione, és que
exacte.
Mira, funcione.
Sí. Sí, sí, i de veritat, quan vam explicar que ell era un dels ponents, doncs ens van contactar mares que tenen doncs, fills autistes o amb síndrome de Down o amb d'altres enfermetats o discapacitats diferents i va ser com, vamos, m'apunto ja perquè jo el fet de que hi hagin casos com la Casa de Carlota doncs em dona molta esperança, em dona molta llum, no? Tenint en compte les dificultats amb les que es poden trobar. I després tenim l'Helena Marcos, que a part de tot el que tu has dit, és periodista i ella és contadora d'històries i ens parla del poder de la paraula, no? De com ens expliquem les coses i de les accions que es desprenen de com ens expliquem les coses i de l'atrevida que és la ignorància, no? Uh-huh. Ens fa por tot el desconegut. Abans parlaves de zona de confort, sí, amb la Cristina, clar, no? Doncs la diversitat ens pot fer por, llavors fiquem-li nom, anem a veure què vol dir diversitat i potser no en tindrem tanta de por, no?
El coneixement és la clau per seguir avançant, sí, sí. Això està clar.
Uh-huh. Bueno, l'important és com ho dius també, no? O sigui, el respecte a l'altre, no? I tenir aquesta tolerància a l'altre que sigui diferent que tu perquè hi hagi una certa capacitat de poder fer un discurs entre dues parts de la millor manera possible, no? Això es tracta també, no?
Diversitat de respecte. Sí.
Però és que és clau això.
Tal qual, sí.
És que clar,
sí,
si
sí.
No respecte l'opinió de l'altre, sí. Malament anem.
Sí, diversitat de respecte és inclusió, és entendre que ens necessitem tots, que tots som singulars i imprescindibles.
Sí,
no?
Sí, tal qual.
Aquesta és una font de riquesa al final. Un actiu estratègic, és que ja partirem d'aquí.
Lo qual no deixa de ser tot un repte, eh? És a dir, ara ens asseiem la Cristina, la Laura i jo aquí a la taula i hem de dissenyar, jo què sé, una falca per anunciar aquesta activitat d'App Lleida i els tres tindríem idees diferents i els tres sortirien començaments diferents i els tres triaríem músiques diferents, amb el qual... Bueno,
I no riquesa, això?
Sí, sí,
no
és molta, sí, és riquesa, però també és un repte, perquè clar, només en pot sortir una d'idea.
Bueno. D'aquí el respecte, no?, del
sí,
que parlàvem.
Sí, clar.
Per això et dic, és un repte, eh?
Mm-hmm. I si no, imagina, no?, tres persones que pensen igual que tu, sempre faries els mateixos
tipus
de falques, els mateixos tipus de música, no?
Mare meva, quin avorriment.
Sí, això està clar, però vull dir que és un repte, eh? Que fàcil no hi ha res en aquesta vida, no sé per què, però o sigui, a més també tendim a no valorar-ho tant, el que és fàcil.
Sí, sí.
Tu has de currar. Mm. Bueno, applleida.cat, això serà dijous 18 de maig. Allí teniu tota la informació i, a més, com inscriure's, perquè això t'has d'inscriure, perquè l'aforament és limitat i, per tant, quan abans ho tinguis clar... Ja t'hi pots inscriure. Ens podem inscriure tant homes com dones, entenc.
Ricard.
Estem parlant de...
Portem una estona parlant de diversitat. No, de fet...
Ui, Ricard. La brometa.
No, ho deia justament per això, perquè la gent dirà... Bueno, és que això ho fan des d'App Lleida. No, home, no. T'estan parlant de diversitat.
De fet, has comentat els preus de les entrades i que hi ha un sopar després, hi ha un sopar de networking... Hi ha un preu especial pels estudiants,
sí,
perquè
sí.
Resulta que doncs, entitats universitàries, instituts, no? Han dit, ostres, a nosaltres ens interessa assistir amb aquest event, perquè, clar, és que ells és la realitat que viuran, clar. No? Aquestes noves generacions. I, per tant, des d'App Lleida vam ser sensibles a aquestes peticions i vam ficar preus d'estudiant, no? Un preu simbòlic, però un petit preu doncs, perquè hi puguin accedir sense cap mena de problema. Mm. I sí, està obert a tothom.
A tothom, eh? Uh-huh. Applleida.cat, allí ho teniu tot i des d'allí us podeu apuntar ja, eh? 18 de maig, dijous, el dijous després de la Festa Major de Lleida. Si encara no ets sòcia d'App Lleida, doncs hi ets empresària, directiva, autònoma, treballadora a la província de Lleida, a tota la província, de punta a punta, doncs mira-te-ho també, App Lleida, fes-te sòcia, que acabem de tenir eleccions, hi ha una nova junta, i la veritat és, pel que em van explicant la Laia, la Laura, la Roser i d'altres membres, aquests propers 4 anys li voleu donar una empenta sense precedents a aquesta associació?
Mira, divergència és una declaració d'intencions, no? És el que et deia, no és pas un tema de dones, és un tema que ens concerneix a tots, no? A tota la societat. I per tant, doncs això, com a professionals que som i com a membres que estem al mercat i que ens preocupem, doncs proposarem temes per a la sòcia, és evident. Nosaltres som una associació i per tant proposarem temes per la sòcia. Aquest any es treballa molt la marca personal de totes les sòcies. És una full de ruta que tenim marcat, però per altra banda, evidentment, de cara a la societat, de cara a l'apertura cap a Lleida i província, doncs proposar temes que ens importen a tots.
Molt bé. Doncs applleida.cat, allí ho teniu tot. Res, que estem a les dues. A veure si la gent respon, eh? No sé si la gent és més de darrera hora, però jo el consell que et dono és que si ja tens clar que hi has d'anar, apunta't ja. Allí tens el botonet d'inscriure't, fas la teva inscripció i et quedes tranquil·la o tranquil·la. Laura Revés, com sempre, un plaer. Escolta, gràcies pel llibre, evidentment, i gràcies per estar aquí amb nosaltres avui.
Gràcies a tu, Ricard.
I enhorabona per aquesta activitat que jo crec, espero, que la gent en tregui profit, perquè al final això no és només a passar-s'ho bé, sinó treure'n profit, però treure'n profit egoístament per la teva empresa, per la teva institució i per poder donar més serveis. Per tant, espero que la gent en tregui molt profit. I Cristina Cervera, com sempre, un plaer. Fas bona cara.
Sí, no? Ah, sí? Gràcies.
Fas bona cara, escolta.
Gràcies, Ricard.
I la Laura també, vull dir, no, que t'ho digui tu, no és que la Laura no faci. Fas bona cara.
Moltes gràcies, sí, sí.
Apa, que acabeu de passar bé aquesta pujada de temperatures de l'abril, que el maig el tenim aquí ja.
Moltes gràcies.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, és dimecres 26 d'abril. Ara segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. I tornarem demà a les 12:20, puntuals, com sempre, des de COPE Lleida. Ara, la informació amb la Pilar García Muñiz.